RAC 1.
Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Des de Noeta viurem el Real Societat Real Madrid amb Damià López. A les 6, partides a Itàlia, Juventus Inter de Milà. I a les 9, al Metropolitano, partit de Champions, Atlètic de Madrid Villarreal. A més, el Palau Blaugrana Barça o Parrulo a la Lliga de Futbol Sala. La cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. La jornada a Primera Federació, l'Ultrasports. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1. Tots som 1.
Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
A RAC 1 recomanat amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al Recomanat, el nou programa de RAC1 que avui estrenem i que us acompanyarà cada dissabte de 3 a 4 de la tarda. A partir d'avui, en aquesta hora, us oferirem recomanacions de tota mena i per tothom. Serem un espai on trobareu propostes d'oci i lleure, viatges, el repàs als espectacles teatrals de la temporada, els millors restaurants del país, hotels i cases rurals per fer-hi estada, llibres i exposicions interessants, bons festivals de música, el calendari de les curses esportives. També tindrem consells per viure de manera més sostenible, de consum i de salut. En definitiva, us donarem idees i us suggerirem tot allò que pensem que us pot anar bé per omplir el vostre temps lliure. I avui, per començar, us presentarem el nou llibre de la fotoperiodista i escriptora especialitzada en viatges, Cris Ubach, una lectura que ens portarà fins a la ciutat de Nàpols. El periodista especialitzat en arts escèniques, Cristian Machio, ens farà el repàs a les obres de teatre que podreu veure el proper mes d'octubre a Catalunya. A més, us proposarem anar fins a Tortosa per veure algunes de les pel·lícules del Terres Travel Festival. Aquest és el nostre menú avui. Per tant, comencem.
Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC1.
I avui a l'espai Viatja Bé del Recomanat us volem recomanar viatjar a Nàpols i fer-ho a través de les pàgines d'un llibre, el que ha escrit la fotoperiodista i escriptora especialitzada en viatges, turisme i sostenibilitat Cris Ubach, que es titula Nàpols, el fuego del Mediterráneo, l'ha editat Península i es tracta doncs d'un viatge a aquesta ciutat italiana. Cris, bona tarda i felicitats per aquest segon llibre del que n'hem parlat ja en alguna ocasió aquí al programa, per exemple amb l'Helena Bernades, però que tenia moltes ganes que la seva autora passés per aquí, pels micròfons de RAC1. Com
Hola,
estàs?
Hola, bona tarda. Pues encantada de tornar, Esther. Encantada de tornar a RAC1, que ja saps que em teniu aquí quan voleu.
És casa, això és casa,
sí,
eh?
Sí, això és casa meva, sí,
sí, sí, sí, sí, fa 7 temporades que vas començar als inicis del Viatge Bé i doncs has fet seccions aquí al programa, ens vas presentar també aquest primer llibre dels Pirineus i ara doncs aquest segon que vas decidir dedicar-li a aquesta ciutat italiana. Per què? Per quin motiu?
Doncs mira, perquè, a veure, Itàlia a mi sempre m'ha cridat l'atenció, o sigui, Itàlia és un país que el tenim molt a prop i ho té tot, no, des del meu punt de vista ho té tot, i des de sempre hi he viatjat moltíssim i em semblava que Nàpols és una ciutat que d'alguna manera se l'ha maltractat sempre, no? Sempre s'ha parlat d'ella com un lloc caòtic, sempre que ha sortit als mitjans de comunicació sempre es posa a la punta en tot el tema de la màfia, de la brutícia, de la inseguretat, etc. No? I la veritat és que clar, Nàpols és una ciutat que és una ciutat d'art, és una ciutat, la va triar el Caravaggio i la Gentileschi, és una ciutat de cinema, bueno, ara últimament el Sorrentino ha fet pel·lícules que són Nàpols la protagonista, entre altres coses, no? En fi, es menja bé, hi ha tantíssimes coses, hi ha art urbà, hi ha, no sé, hi ha religiositat popular, tantíssim barroc, hi ha tantíssima, no l'acabaries mai, no? I llavors em va semblar que era una ciutat que mereixia, d'alguna manera, un homenatge, no?
Tenim tendència a això, a quedar-nos amb lo negatiu, eh?
Sí.
I tu has volgut d'alguna manera positivitzar.
Totalment, Totalment, i trencar una mica aquests estereotips, no? Perquè al final els estereotips els tenim sempre, o sigui, a qualsevol ciutat acaba tenint la seva... Per exemple, el tema de la inseguretat, no? Que si et roben la cartera... Bueno, nosaltres aquí a Barcelona, per desgràcia, també ho patim, això, llavors no ens ve de nou, i tampoc és una cosa que diguis la gent deixa de venir per això. Llavors, bueno, doncs jo crec que Nàpols és això, això és un cant d'amor en aquesta ciutat i a la seva gent, perquè de fet tot el llibre està escrit fent entrevistes a gent que viu allà, no? Que són napolitans de diferents àmbits, no? Mm-hmm.
De fet, tu dius que malgrat ser una ciutat caòtica, bruta, tu t'enamora, que t'atrapa.
T'atrapa perquè, a veure, a Nàpols li passa una cosa, no és d'aquestes ciutats que tu arribes, com quan vas, per exemple, a Florència o vas a Venècia, que tens aquell síndrome de Stendhal, que arribes i dius, ostres, això que bonic que és. Nàpols l'has de buscar una mica, eh? Nàpols no és que hi arribis i et doni aquest xoc de bellesa immediata, ho has d'anar a buscar. Però quan ho busques, ja t'atrapa per sempre. A mi això m'ha passat amb altres ciutats, ha passat a l'Havana, m'ha passat a llocs que arribes i el primer cop d'impacte és dur, perquè el trànsit és caòtic, hi ha soroll, però a la que hi entres, ja, jo ja enamorada per sempre. Intento anar-hi cada any, ara de fet hi tornaré d'aquí poc, perquè intento anar-hi sempre que puc.
Uh-huh. Està ben comunicada, a més a més.
Està ben comunicada, tenim vols directes des de Barcelona i sí, a més és dues horetes de vol i ja hi ets.
Has estat molts cops a Nàpols i per fer el llibre hi vas anar durant un any, vas començar al febrer, vas acabar al desembre. Com vas planificar una miqueta la idea del llibre?
A veure, la meva idea era retratar diferents aspectes de Nàpols. O sigui, per exemple, parlo de la vulcanologia, entrevisto un vulcanòleg que m'explica doncs tota aquella zona del Vesuvi, etc. Però una cosa que volia jo també plasmar era les festivitats locals, les coses que passen al llarg de l'any. Llavors, clar, per fer-ho així, jo volia parlar de la Setmana Santa, per exemple, la Setmana Santa Sorrento, que és una Setmana Santa que té alguns paral·lelismes amb la de Sevilla, no? Uh-huh. O, per exemple, la festa de Sant Gennaro, que és el patró de la ciutat, que és una festivitat popular molt important. Doncs, per poder cobrir totes aquestes festivitats, doncs vaig decidir començar el febrer i començar fent diferents entrevistes a diferent gent i anar fent coincidir amb moments de l'any doncs, que tenien alguna cosa destacable o que era digna d'explicar, no?
Això em fa pensar en el Pla B, que era la secció que tu feies al Viatge B.
Justament.
Que anava sobre això, no?
Sí.
Anàvem a un lloc coincidint amb un esdeveniment. Per exemple, Sorrento, que tu ara citaves. Com és aquesta Setmana Santa? Si hi anem, què trobarem?
Setmana Santa de Sorrento és espectacular perquè és molt solemne. Ells tenen unes cofradies en allà. Vaig entrevistar a un cofrade d'una d'aquestes cofraries i llavors ells hi ha tres, diguem, cofradies d'aquestes i cada una treu el pas en un moment del dia, no? Llavors la que vaig entrevistar jo fan una processó silenciosa a les 3 de la matinada que van sense dir res i només porten foc, porten torxes de foc, no? Uh-huh. Llavors processionen pels carrers.
Al centre?
Al centre històric, i és espectacular perquè Sorrento és una ciutat que és molt turística i sempre la veus plena de gent, botigues de souvenirs, però clar, la recorres a les 3 de la matinada, que només hi ha la llum de les torxes, tothom en silenci, i gairebé que allà, a aquella hora, pots comptar que no està tothom al carrer, no hi ha ningú, de fet, van els feligresos o va la gent que ja està molt, doncs, bueno, que està molt implicat amb la festa, no?
Després parlaves de la festa de Sant Gennaro. Sí. Quan és?
Això passa tres cops a l'any. És una cosa molt curiosa, la festa de Sant Gennaro, perquè Sant Gennaro li diuen que és el miracle de Sant Gennaro. ¿Vale? Sant Gennaro hi ha unes relíquies a la catedral, que és la sang quallada de Sant Gennaro, no? Que se suposa que quan li van tallar el cap doncs van guardar en unes ampolletes unes gotetes, una miqueta de sang d'ell. No? Llavors, tres cops a l'any aquesta sang es fa líquida. Que és curiosíssim, tres cops a l'any, que són tres dies exactes de l'any. Llavors n'hi ha un, que és la més festa més grossa, és el 19 de setembre, uh-huh. I bueno, doncs aquest dia hi ha una hora, que és les 10 del matí, i a aquella hora tothom es congrega a la catedral, i llavors l'arcabisbe doncs, treu la sang i ensenya que s'ha quallat. El dia que no passa, si hi ha alguna vegada que no ha passat, que no s'ha fet líquida, no ha passat el miracle, doncs aquell any ells consideren que la ciutat patirà alguna desgràcia grossa o que no està protegida davant del que pugui passar.
Mals auguris, no?
Dels mals auguris, exacte. Mm-hmm. De fet, l'últim any que no es va quallar, que va ser el 2019, doncs van tenir la Covid i ells ho atribueixen a això.
19 de setembre, i després hi ha dos cops més.
Hi ha dos dies més, que ara no recordo. Un és el maig i l'altre diria que és el desembre. Sí. Hi ha tres dies. Jo vaig estar present i, de fet, descric tota la situació el dia 19.
Uh-huh. Tu dius que Nàpols és molt polièdrica. D'una banda, doncs, una dels atractius que té és que és una ciutat profundament literària.
Sí. moltíssim. Tu pensa que, bueno, ara hi ha una cosa que, bueno, hi ha una autora que està molt de moda, que és la Elena Ferrante, perquè va escriure aquests llibres de L'amiga genial o L'amiga estupenda. La Elena Ferrante ara mateix està molt en auge, però hi té moltíssimes persones que han escrit, la Matilde Serao, l'Henri de Luca, en fi, i després hi ha tots aquells viatgers del Grand Tour. Saps que el Grand Tour era aquell viatge iniciàtic que feien els rics, segle XVII, segle XVIII, i llavors tots aquests van passar per Nàpols, perquè feia poc que s'havia descobert les runes de Pompeia, i llavors tots passaven per Nàpols i descrivien la ciutat, no? Llavors tens el Charles Dickens, tens Alexandre Dumas, tens a Nietzsche, Goethe, en fi, moltíssims autors d'aquella època, de la Renaixença, del Romanticisme, doncs, que van escriure sobre la ciutat de Nàpols, i clar, és una ciutat altament literària. A part, ja no entrem en el Virgili, per exemple, no? L'autor romà, doncs, que està enterrat allà, i també a Leopardi, que és un poeta napolità. En fi, a qui li agradi la literatura n'hi ha per triar i remenar, perquè hi ha tant d'autors de napolitans com d'autors de fora que han escrit sobre la ciutat.
Que, a més, l'Elena Ferrante i l'Henri de Luca tenen ruta literària pròpia.
Sí, exacte. Sobretot l'Elena Ferrante, perquè s'ha posat molt de moda arrel de que es van fer la sèrie televisiva, llavors sí que hi ha guies que fan específicament aquesta ruta, més que per on passa el llibre, que també, sinó on es van rodar les escenes de la sèrie. No?
I aquests autors també fan parada i reflexionen sobre els volcans, que també són importants a Nàpols.
Clar, és que els volcans... Nosaltres sempre tenim la idea de que el Vesuvi és un lloc terrible, o sigui, és el volcà aquest que sempre està present, no? És una muntanya piramidal que la tens allà i la veus des de tot arreu, no? Però a l'altra banda de Nàpols hi ha els Camps Flegreus, que això sí que és un supervolcà que mai se'n parla, la gent no sap ni el que és, i els Camps Flegreus sí que estan, que en qualsevol moment entraran en erupció, i això els volcanòlegs, vaig estar parlant amb un volcanòleg de l'Instituto Nacional de Volcanologia d'allà, i em va estar explicant, doncs, que tenen fins i tot un pla d'evacuació d'alguns pobles al costat de Nàpols, en el cas de que es posés en erupció el volcà, perquè si entra en erupció hauran de marxar gairebé 500.000 de persones d'allà on viuen. O sigui que és una cosa espectacular, i això, doncs, ho explico, no? Que nosaltres sempre tenim present el Vesuvi, perquè és molt visible, però els Camps Flegreus són el veritable monstre que s'amaga sota la terra.
Ja tenim en compte, eh?
Sí.
Després estan els barris, tu vas passejar pel barri de la Sanitat, per exemple, amb un amic teu, un guia turístic. Com és aquest barri? Com és, Cris?
Jo crec que el barri de la Sanitat és d'aquests barris que encara a dia d'avui veus com és la Nàpols de sempre. O sigui, sí que és veritat que, a veure, Nàpols ha patit ara, en els últims 10 anys, una invasió de turistes, que això ja... Nosaltres vivim a Barcelona, sabem el que és això, no? Llavors, clar, els barris del centre, el que es coneix com els decumanos, han canviat molt la fesonomia, perquè s'ha començat a obrir, doncs, això, no? Negocis destinats als turistes, restaurants, etcètera, botigues de souvenirs. En canvi, el Rione Sanità segueix mantenint, bueno, i molts altres barris que queden més perifèrics, però dic aquest que és molt cèntric, segueix mantenint aquella essència del que era un barri napolità de tota la vida, i amb una cosa bona, i és que aquest barri fins als anys 80, als anys 90 havia sigut un barri d'altíssima conflictivitat social. És un barri pobre, hi havia, bueno, tots els nanos que estaven vinculats als clans de la màfia, no? Llavors hi havia, per exemple, esglésies que estaven tancades, que les utilitzaven com a magatzems, doncs, d'armes, de droga, el que fes falta, no? Llavors això, a finals dels anys 90, hi va haver un capellà local que es va dedicar, doncs, a treure aquests nois del carrer, a donar-los unes oportunitats, i han transformat el barri. Ara, per exemple, aquesta església on s'amagaven les armes i tot això, avui és una església que està tota decorada amb art contemporani, no?